Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Aquesta setmana l'actualitat a la nostra comarca té un nom propi, David Martí. Se n'ha fet ressò bona part dels mitjans estatals de l'afer que envolta l'exregidor de l'Ajuntament de Falset per un, suposadament, cas vinculat a pornografia infantil. Tot i que el regidor va ser detingut dilluns i posat en llibertat amb càrrecs, la precipitació dels fets es va produir a partir del dimecres, obligant a reaccionar, entre altres, a l'Ajuntament de Falset, que va emetre un comunicat que avui tornarem a escoltar en el gros de l'informatiu. A banda del nom propi de David Martí, la setmana ha tingut també altres focus d'interès, altres qüestions com les que ja repassem en titulars. Els joves en edats compreses entre els 16 i 35 anys representen avui un terç dels aturats del Priorat. En aquest cas, un dels principals problemes amb què es troben és la manca de formació, ja que sense unes titulacions mínimes és gairebé impossible accedir al mercat de treball. Per als que volen acreditar els seus coneixements, la Biblioteca Salvador Estremifà de Falset permet als seus usuaris obtenir el certificat ACTIC. Aquest acredita els coneixements en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb tres nivells, de l'inicial a l'avançat. ADICAE presenta als usuaris afectats per les participacions preferents la possibilitat d'unir-se en la demanda conjunta que presentaran davant de certes entitats bancàries. Aquesta associació d'usuaris demana la nul·litat dels contractes i afirma que hi ha motius per ser optimistes. Unió de Pagesos considera que els crèdits que atorgarà el Departament d'Agricultura no són suficients i, a més, que estan mal enfocats. Diuen que una cosa és facilitar el finançament i l'altra és ajudar les explotacions en dificultats per situacions de sequera o enfonsament de preus. I en esport reprenem la competició. Aquest cap de setmana el Falset buscarà a domicili retenir el liderat de la tercera catalana, mentre que el Porrera se les veurà amb un intractable Vallmoll també a domicili. En futbol sala jugaran Pradell i Poboleda. Ho comentàvem a l'entrada de l'informatiu. David Martí, regidor de l'Ajuntament de Falset, en el moment en què es va conèixer la notícia, va ser detingut dilluns per agents del Cos Nacional de Policia, acusat de pornografia infantil, ja que, suposadament, posseïa diverses imatges explícites de menors. Actualment en llibertat amb càrrecs, el en aquell moment regidor va comunicar a l'Ajuntament, entre la nit de dimecres i el matí de dijous, que presentava la seva dimissió al capdavant de la cartera de Serveis Municipals i Espais Públics. El mateix dijous al matí era l'alcalde de Falset qui es veia obligat a comunicar la postura oficial del consistori, sentint per boca de l'alcalde Jesús Torralba el comunicat que emetia.
Després de la reunió mantinguda amb el senyor David Martí, en la qual ens ha exposat la situació al respecte de les informacions aparegudes a les darreres hores, l'equip de govern de l'Ajuntament de Falset vol expressar el seu posicionament. En primer lloc, respectem la presumpció d'innocència del senyor David Martí. Segon, davant la intenció del senyor David Martí de presentar la renúncia al càrrec, l'equip de govern accepta la seva decisió i agraeix la seva tasca al capdavant de la regidoria de Serveis Públics i Manteniment. I tercer, expressat el posicionament d'aquest Ajuntament, no tenim res més a dir, sinó deixar en mans de la justícia la resolució d'aquesta situació.
La detenció de David Martí forma part d'una operació més àmplia i hi ha diversos detinguts, ordenada per un jutjat de Madrid. Està sent dirigida per la Brigada d'Investigació Tecnològica de la Comissaria General de Policia Judicial. L'exregidor David Martí, de moment, no ha fet pública la seva versió dels fets pels quals se l'acusa. Canviem radicalment de tema. L'atur registrat al Priorat, actualment més de 600 persones es troben en aquesta situació, per tant, parlem de xifres rècord a la comarca, és especialment sensible en alguns col·lectius. Un d'aquests són els majors de 45 anys, que després de treballar molt de temps en un sector determinat, tenen problemes per reciclar-se i trobar feina en d'altres activitats. L'altre col·lectiu que més està patint la difícil situació econòmica són els joves, en edats compreses entre els 16 i els 35 anys, i que avui representen un terç dels aturats del Priorat. En aquest cas, un dels principals problemes amb què es troben és la manca de formació, ho explica Sílvia Argilés, tècnica d'ocupació del Consell Comarcal del Priorat.
una gran quantitat de joves que venen buscant feina. El perfil que tenen és, molts sí que han acabat l'ESO i han fet un grau mig o un grau superior, però tenim molts usuaris sense titulació, sense l'ESO, que acaben tercer ESO o fan quart d'ESO però no l'acaben. I això és un hàndicap important, perquè per qualsevol tipus de feina el requisit mínim és tindre l'ESO. Aleshores, quan venen aquí els aconsellem que intentin d'alguna manera, de manera lliure, perquè es presentin a les proves lliures de l'ESO. Els diem també que des d'aquí muntem els cursos per treure't el graduat ESO i els encoratgem, perquè realment sense l'ESO doncs, probabilitats de trobar feina són poques o nul·les directament.
El Servei d'Ocupació del Consell gestiona actualment una borsa de treball de prop de 400 usuaris, uns 200 joves d'entre 16 i 35 anys. A més, té per objectiu posar en contacte els qui busquen feina amb els qui l'ofereixen. En aquest sentit, creuen que les empreses de la comarca podrien aprofitar encara més el servei que posen a la seva disposició.
Ens agradaria molt que les empreses de la comarca ens utilitzessin el nostre servei. Creiem que és un servei àgil, perquè a la que una empresa ens demana currículums, pensa que nosaltres el mateix dia li enviem els currículums. Les empreses que ens han utilitzat estan contentes, això vol dir que hi ha moltes empreses que repeteixen i poden utilitzar el nostre servei i nosaltres els hi fem una miqueta de filtre, perquè a vegades allò que reben una mica una allau de currículums i així, doncs nosaltres els hi fem una miqueta de filtre, però que sàpiguen que estem aquí per donar aquest servei, i la veritat és que funciona.
Des que l'atur va començar a augmentar de manera significativa a la comarca entre els anys 2006 i 2007 i fins ara, el Servei d'Ocupació del Priorat ha observat algunes tendències, com per exemple l'increment de currículums que reben procedents d'altres comarques. Seguim al Consell Comarcal i seguim parlant de feina perquè el seu servei d'emprenedoria va ajudar a crear una trentena de llocs de treball durant el passat 2011, la majoria d'aquests corresponents a ocupació autònoma. Això afirmen les dades que ha fet públiques aquesta àrea de l'ens comarcal durant la present setmana. Aquestes dades també diuen que durant el darrer any es van atendre més de 550 consultes, la meitat de manera no presencial a través de la xarxa. A banda de per ajudar a crear llocs de treball, les consultes ateses també han servit per recolzar persones emprenedores i empreses ja en funcionament i que necessitaven assessorament en diferents àmbits. Les dades del passat 2011 també revelen una tendència a l'alça en l'ús del servei. Des del Consell ho atribueixen al major coneixement d'aquest servei per part de la ciutadania, però també a la necessitat d'autoocupació donada per l'atur i la dificultat de trobar feina en el mercat laboral actual. La Biblioteca Pública Salvador Estremifà de Falset suma entre els serveis que presta a l'usuari la possibilitat de validar el seu coneixement en les anomenades tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC. Fa uns dies va ser designada entre els centres que permeten optar al certificat ACTIC, que atorga la Generalitat. Sentim la directora de la biblioteca, Montse Bartolomé.
És un certificat que dona a conèixer a qualsevol empresa o administració quin nivell de coneixements té una persona en ús de les tecnologies de la informació. Els currículums doncs, poses nivell d'anglès mitjà, First Certificate. No? La Generalitat ha tret aquest nou certificat en què tu pots dir quins coneixements exactes d'informàtica tens. Llavors aquí la biblioteca, com a centre acreditat de l'ACTIC, podreu vindre a fer els exàmens per aconseguir aquest certificat.
Existeixen tres nivells dins del certificat ACTIC que van des del bàsic a l'avançat, és a dir, valoren des de si una persona té certs coneixements i capacitat per aplicar-los fins a si té un domini ampli, és capaç de donar suport i té l'habilitat per buscar alternatives als problemes que en un futur se li puguin plantejar. Per a Montse Bartolomé, el fet que la Biblioteca de Falset hagi aconseguit estar entre les que permeten als usuaris aconseguir aquest certificat va en la línia de la filosofia que sempre han defensat.
La biblioteca, a més de ser un centre, un lloc on se deixen llibres i es fan activitats pels nens perquè facin deures, etc., i presentacions de llibres, també volem col·laborar una mica amb trencar una mica la fractura digital. Per això fa molt temps que fem cursos de formació per a usuaris, per a gent que no domina doncs, l'ordinador.
Les persones que vulguin examinar-se a la Biblioteca Salvador Estremifà per obtenir el certificat ACTIC han d'inscriure-s'hi prèviament via web. Les proves es duen a terme els dimarts i dijous. Abans d'anar a un altre dels temes avançats en titulars, fem un apunt polític. Josep Andreu, president de la Federació d'Esquerra al Camp de Tarragona des de l'1 de febrer, ha presentat aquesta setmana el seu equip, amb el qual diu vol enfilar un camí de fraternitat interna amb unió dels independentistes perquè Esquerra torni a ser un referent a les comarques tarragonines. Entre aquest nou equip de Josep Andreu, dos noms de la nostra comarca, tots dos en les vocalies. Són d'una banda Francesc Piqué, regidor de Marçà i vicepresident del Consell Comarcal del Priorat, i Jaume Guerola, alcalde dels Guiamets. L'Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes, ADICAE, continua amb les xerrades adreçades als afectats per les participacions preferents, els productes d'alt risc que algunes entitats van col·locar entre els seus clients. De fet, el motiu d'aquestes darreres reunions, com les d'aquesta setmana a Reus i Tarragona, és presentar-los la demanda conjunta que s'interposarà. Es demana la nul·litat dels contractes i es basa en qüestions com que als usuaris no se'ls va facilitar tota la informació necessària per prendre la decisió amb coneixement de causa. Sentim Pere Massaguer, coordinador d'ADICAE.
La demanda és conjunta, és una demanda cooperativa, és la unió de demandes individuals que es defensarà doncs, les particularitats que tingui cada afectat, particularitats del tipus doncs, si té algun tipus de disminució física, es tindrà en compte també l'edat de la persona, a què es dedica, no? Etcètera, etcètera. Vull dir que no és una demanda col·lectiva com la, per exemple, que vàrem fer de clàusules terra, en què es demanava doncs, col·lectivament que s'anul·lés una clàusula que incloïa tots els contractes hipotecaris per entendre que era un contracte d'adhesió, sinó que aquí hi ha molts condicionants personals. Per aquesta causa no la podem fer col·lectiva i la tenim que fer agrupada.
Lògicament, i abans d'entrar en tot aquest procés judicial, una de les qüestions a plantejar pels afectats per participacions preferents són les possibilitats que el cas es resolgui al seu favor. En aquest sentit, aquesta és l'opinió d'ADICAE.
No posaríem a persones consumidores dintre d'una demanda sense sentit, no? Vull dir, nosaltres creiem que hi ha una via, no? Però clar, òbviament és un procés judicial i garanties no n'hi ha. Nosaltres sí que som optimistes en aquest sentit, creiem que hi ha casos sagnants. Tenim constància doncs, que els tribunals doncs, ja tenen bastanta sensibilitat amb fraus de bancaris d'aquest tipus, no? Doncs, per exemple, el cas de Lehman Brothers es soluciona favorablement, GES Cartera, AVA, també van sortint sentències. Nosaltres creiem que és absolutament factible. Ara bé, és un procés judicial i 100% de garanties no en podem donar.
ADICAE xifra en 300.000 els afectats a tot Catalunya, 175.000 dels quals amb la Caixa per participacions preferents. Molts d'aquests són gent gran. Sobre aquest punt recorden que el nou Codi de Consum protegeix de manera especial aquest col·lectiu. Seguim parlant de diners. A fi de pal·liar la difícil situació de la pagesia, ja sigui per causes climàtiques o desequilibris de mercat, el Departament d'Agricultura ha donat llum verda a una nova línia de crèdits bonificats de 30 milions d'euros. Aquesta línia d'ajuts no satisfà, però, organitzacions sindicals com Unió de Pagesos, primer perquè diuen que és insuficient i segon perquè afirmen s'estan barrejant conceptes. Diuen que una cosa és facilitar el finançament i l'altra és ajudar les explotacions en dificultats, ja sigui per situacions com la sequera o l'enfonsament de preus. Sentim Josep Carlos Vicente de la Comissió Permanent d'Unió de Pagesos.
No és un problema de finançament, sinó que aquesta gent té un problema de pèrdues de producció, preus ensorrats a la baixa des de fa molt temps. Llavors, aquí cal ficar-li una altra imaginació diferent. Poden estar parlant d'unes necessitats i explotacions aquí que el que necessiten és un ajut directe. Què permet Europa? Què permet Europa en el cas per poder tirar endavant aquesta explotació? Volguer-ho barrejar tot com s'ha pretengut barrejar, no hi estem d'acord, cal diferenciar el que és una necessitat de finançament, que sí que hi ha explotacions agràries que les necessiten, i una necessitat de cal, per dir-ho així, d'un suport a que pugui haver una continuïtat en aquella explotació.
Centrant-nos en aquest accés al crèdit, Unió de Pagesos consideren també que si bé la problemàtica és generalitzada a tots els nivells, és especialment dura amb agricultors i ramaders, i per aquest motiu diuen que l'import que s'hi destina és insuficient.
Potser estan reservant aquell capital o el poc capital que tenen la banca per destinar-la a sectors, siguin turístics o més a nivell empresarial, diferent. Clar, estratègicament el sector agrari no és tan sucós, diguem, a nivell bancari, però llavors que aquí cal que l'ICF fiqui damunt la taula el capital perquè puguin tindre finançament i liquiditat, que estaria bé que fos la línia que seguim parlant dels crèdits de liquiditat i finançament, l'únic que també entenem que haurien d'anar amb un suport públic més elevat.
Sobre els nous préstecs que ha aprovat Agricultura, podran ser d'un mínim de 10.000 euros i d'un màxim de 120.000. El departament subvencionarà 2 punts dels interessos més el cost de l'aval financer dels primers 40.000 euros. A canvi de contractar aquests crèdits, els pagesos i ramaders es comprometen a contractar l'assegurança agrària i a adherir-se a les infraestructures de reg del seu àmbit. Sense fer tan soroll com el seu predecessor, Neil Martin, el nou tastador de Robert Parker, ha estat aquests dies a la comarca on, de fet, el passat dimecres va tastar a les instal·lacions de Vitec els vins de la DEOC Priorat. En total, 170 vins en un periple que l'ha portat a visitar també alguns cellers d'aquesta denominació d'origen. Neil Martin, el segon de Robert Parker, que aquest cop ve de la mà de l'Associació Vinícola Catalana, té prevista una nova visita durant el mes de març, en aquest cas per conèixer les DEOC, Montsant, Costes del Segre i Penedès. A banda de puntuar els vins tastats per a la nova llista Parker, Neil Martin té previst escriure un reportatge de les denominacions d'origen catalanes més conegudes als Estats Units. Les associacions de dones del Priorat han acordat constituir-se formalment en Federació Comarcal. Així es va decidir en una reunió que va tenir lloc el passat dissabte a la seu del Consell, en la que hi va prendre part delegades de la quinzena d'associacions de dones que hi ha al Priorat, a banda de representants d'entitats veïnals d'alguns municipis, on a dia d'avui no hi ha associacions de dones. En aquesta reunió, convocada pel Servei d'Informació i Atenció a la Dona, el SIAT, es va acordar també la data de constitució oficial d'aquesta federació comarcal, constitució que s'ha fixat el dia 30 de març. Apuntem que l'assemblea del passat dissabte va ser presidida per la coordinadora de l'Institut Català de les Dones a les comarques de Tarragona, Lídia Vargas, que es va felicitar per aquesta iniciativa. També hi van prendre part el conseller de Benestar de la institució comarcal, Jaume Capdevila, i el president César López, que va destacar la importància de les associacions de dones en el teixit social dels municipis del Priorat. El prestigiós fotògraf Iñaki Relanzón, que entre altres ha obtingut tres mencions especials en el concurs de fotografia de natura més important del món, organitzat per la BBC i el Museu d'Història Natural de Londres, ha escollit el Parc Natural de la Serra de Montsant per dur-hi a terme una nova iniciativa. Es tracta d'un cicle d'activitats fotogràfiques, Montsant Foto, que inclou concursos, projeccions i tallers que pretenen també donar a conèixer la comarca del Priorat i l'entorn natural del parc. D'aquest cicle d'activitats, els tallers que tindran lloc entre l'abril i el maig en seran les més destacades i giraran al voltant de les tècniques que permeten dominar la fotografia de natura i paisatge. Les inscripcions per al Montsant Foto estan ja obertes.
Els esports.
Obrim ara Plana Esportiva. Joan Jarque, bon dia.
Hola, bon dia als esports de Ràdio Falset. Després de la jornada de descans, el Falset Esportiu torna a la competició i ho fa més fort que mai. Els de Gerard Font s'enfronten aquest dissabte contra el 15è classificat, el Montbrió. A priori, un rival assequible, si es té en compte que du 3 derrotes consecutives i que ha perdut 4 dels partits jugats a casa. Per la seva part, el Falset ha estat capaç d'endur-se 4 victòries a domicili en el que portem de campionat. El partit que enfrontarà el Montbrió i el Falset, que defensarà el liderat de la tercera catalana, serà avui, a les 4 de la tarda i al Municipal de Montbrió. Abans d'anar a la quarta catalana, seguim a Falset, ja que aquest cap de setmana, diumenge, el nou Domènec Aragonès acollirà diversos tornejos en els quals perdran part l'escola de futbol del Barça, el Nàstic, el Lleida, l'Escó i, lògicament, els joves de l'escola Priorat Esportiu. Saltem a la quarta catalana, amb el Porrera, que demà té un dels enfrontaments més complicats de l'any. Visita el terreny del Vallmoll, segon classificat, que ha sumat tots els punts que ha disputat a casa. Per la seva part, el Porrera hi arriba després de 3 derrotes consecutives i l'avantpenúltim lloc de la quarta catalana. L'enfrontament Vallmoll-Porrera, demà diumenge a les 5 de la tarda. En futbol sala, el Pradell, novè de la preferent catalana, visita la pista de la Pobla de Montornès, penúltim classificat. La Pobla només ha estat capaç de sumar un punt a la seva pista, fet que fa pressuposar un partit assequible per als pradellencs. L'enfrontament és avui a 6:45 de la tarda. A la segona divisió de futbol sala, Capçanes i Marçà descansaran una jornada més. L'únic equip que torna a la competició és el Poboleda, l'últim del grup, que haurà de desplaçar-se a la pista del primer, el Delta Sporting. Això serà demà a les 12 del migdia. I tanquem els esports en judo, ja que el passat cap de setmana, Daine Cordero, del Club Judo Priorat Tortosa Atlètic, es va endur la medalla de bronze en la categoria de 48 quilos del Torneig d'Espanya Sènior, que es va celebrar a Barcelona. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Ens retrobem d'aquí 7 dies. Fins llavors, passeu un molt bon cap de setmana.
El temps.
Després dels esports, la previsió meteorològica que ens arriba amb el nostre company, l'Enric Massip.
Acabem una setmana caracteritzada per l'estabilitat, una estabilitat completa que ens ha donat tan sols unes temperatures baixes durant la nit, però en el dia el sol ha lluit amb força i han pujat d'una forma que ens ha agafat valors bastant agradables. La situació, doncs, és de completa estabilitat, l'anticicló domina el panorama, i aquest cap de setmana la situació es presenta també força tranquil·la i tan sols el diumenge podrien aparèixer alguns núvols sense transcendència degut a l'entrada de vents del nord que tan sols donaran alguna precipitació al Pirineu i les nostres comarques. La situació continuarà estable, més que alguna presència d'aquests núvols, res transcendent. I les temperatures es mantindran doncs, baixes durant la nit, amb una lleugera tendència a pujar, si bé encara es registraran algunes glaçades, i durant el dia seran molt agradables, amb sol a dojo, i en definitiva sense cap incidència important. I en quant a efemèrides, hem de destacar que aquestes dates, però de l'any 1944, una gran nevada va afectar la nostra comarca i pràcticament a tot Catalunya, amb gruixos que s'acostaven o passaven del metro i mig i, per tant, van durar una nevada que va durar força dies i, concretament, aquí a la Bisbal es diu que fins a Sant Josep encara hi havia força neu. En definitiva, doncs, són coses que passaven fa bastants anys i aquest cap de setmana, doncs, la situació serà força tranquil·la.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió meteorològica posem el punt final a aquest informatiu. Us recordem que, com és habitual, l'actualitat torna entre setmana als butlletins de dimarts a divendres i també, sempre que vulgueu, a la nostra pàgina web. A les xarxes socials de Facebook i Twitter també ens hi trobareu. Us deixem ara amb l'hora del vermut i després l'espai de la cooperativa Falset Marçà, 100 anys fent vi, que serveix per commemorar el seu centenari. Dit això, jo l'Alfonso Reig, que us ha acompanyat durant aquesta estona, m'acomiado. Gràcies per la vostra atenció, bon cap de setmana i ens retrobem dimarts amb la informació de la comarca.